Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
No, no es lo que esperaban, la de Gran Cruz, pero aquí está. Perquè hi ha setmanes que inviten a canvis, sorpreses, i això és el que fem avui, un programa a duo. Faig les presentacions, bon dia, sóc Sergi Tor, i Cruz farà les entrevistes. Preguntar no és fàcil, i el gran Cruz cada dia, aquí a Herrera, en COPE Catalunya, ens dona una lliçó de la professió. Les seves entrevistes tenen els tres perfils necessaris. Són pròximes, pedagògiques i a la vegada incisives. Ara les disfrutarem. Es parlarà de l'augment de la Covid, dels 2.000 passos i la vida saludable, llegenda o realitat, o bé el miracle del màrqueting de la pel·lícula Barbie, entre d'altres coses. I una de fer la presentació d'aquest dimecres 16 d'agost, on l'epicentre del cabreig a Catalunya està ubicat a l'estació de tren de Vilanova i la Geltrú. No perquè la retirada del tren Talgo sense pagesers, que va descarrilar fa 24 hores, doncs algú el culpabilitzi perquè va ser un accident, sinó per la falta d'alternatives, poc autobusos, i, a més, moltes cues. Hores d'ara, l'alternativa des de l'autobús a Castelldefels a Vilanova, el que està provocant molèsties, ja està una miqueteta més solucionada perquè circula per una via única amb dues freqüències de pas i els afectats i els viatgers es poden distribuir. I tal dia com avui, fa 6 anys, un 16 d'agost, va explotar una casa, una urbanització d'Alcanar. En principi es va atribuir a uns traficants de marihuana que feien un mal ús de material inflamable. La realitat era una altra. Era un grup fanatitzat que estava preparant bombes per atemptar i provocar una massacre a un punt turístic de Barcelona. El plan B també va ser una massacre. 16 persones mortes i 113 ferits per un atropellament mortal a les Rambles. Després l'atemptat de Cambrils. Demà a les 10 hi haurà un acte institucional de record a la Rambla. No és molt desitjar demanar que l'únic pla demà són els familiars de les víctimes. L'any passat va ser una gran vergonya, amb l'independentisme més recalcitrant discutint amb familiars i la Laura Borràs donant suport als sobetejadors de l'acte de record. Confiem que demà sigui tot normal, pel respecte i el record que es mereixen totes les víctimes. Sol estàvem passejant per les Rambles i, per tant, tots estàvem en la diana dels fanàtics i extremistes. Demà farà 6 anys. Benvinguts a Herrera en COPE. I els serveis, doncs, el temps avui, núvols. Ha augmentat la nuvolositat al sud de Tarragona amb la possibilitat de tempestes i ruixats de força moderada, això sí, i també ja a la zona de Lleida. Més sol a les comarques de Girona i un sol que també a la tarda s'anirà imposant a la zona del Pirineu i del Prepirineu de les comarques de Ponent. Temperatures estables, a màximes entre els 28 i els 30 graus, i a partir de demà les temperatures aniran a l'alça al llarg dels pròxims dies. Ara i tot seguit a les incidències a les carreteres. Busquem incidències, hores d'ara, 7 minuts de 2:15 del migdia. Com s'està circulant? Mireia Camat, Servei Català de Trànsit, bon migdia.
Hola, bon migdia. Doncs a hores d'ara l'autopista P7 hi ha 15 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Celoni i Fogars de la Selva en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a la P7 a Castellbisbal en sentit Girona. A més, hi ha un carril tallat a la mateixa autopista a Roda de Barà en sentit nord per un accident i hi ha 3 quilòmetres de retenció. A la C63 hi ha cua Lloret de Mar en sentit Platges. A la GI682 hi ha retencions a Blanes en sentit Lloret de Mar i a Lloret de Mar en sentit Platges. A la GI614 i a cua Cadaqués per anar cap a les Platges. A la C17 hi ha un quilòmetre de retenció a Granollers en sentit Pic per obres. A la C60 hi ha intensitat d'Argentona en sentit Granollers per un vehicle variat que ocupa el voral. I a la Nacional 340 retencions al Vendrell en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Mireia, i com sempre diem, moltíssima prudència a tots els conductors i conductores.
Baby, I know you're asking me to stay. Say please, please, please.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. You mean every word you say. I
can't help but think of yesterday and another who time. Hi ha una figura que a vegades, de tant en tant, surt, en funció d'on visqui, segurament l'hauràs vist, em refereixo als agents cívics. Què són els agents cívics? Com funciona el tema d'agent cívic? Doncs parlem amb un agent cívic, precisament, que el tenim aquí en l'estudi, un agent cívic que fa les seves funcions a Malgrat de Mar. És el Tomàs Hinojosa. Tomàs, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Tu ets agent cívic?
Sí, així és.
Però quants anys tens?
19.
19. Ostres, i amb 19 anys, en quin moment se't passa pel cap? Diu, ostres, vull ser agent cívic.
Mira, se'm passa perquè a Malgrat el tema treball per la gent jove està molt limitat a hostaleria i poca cosa més, perquè som un poble que vivim del turisme. I llavors, des de fa uns anys, l'Ajuntament dona unes places dins del consistori per poder cobrir vacants com a agent cívic. Són projectes així, per gent jove, d'entre... Sí, perquè també hi ha gent amb el meu equip que té uns 17-16 anys, que estan encara a l'ESO i a batxillerat. Llavors és un projecte que es diu Brigada Jove i està destinat justament a la gent jove, als adolescents del municipi, perquè tinguin una primera experiència laboral i que no sigui dins de l'hostaleria i de...
D'acord, entenc. Però cobres, llavors, no?
Sí, cobro.
Hi ha una remuneració
sí,
dins d'aquest pressupost destinat a tot això,
correcte,
no?
Correcte, sí, sí.
Bé, llavors, segona part, Tomàs, què fa un agent cívic? En aquest cas, a Malgrat de Mar, perquè és la part que et toca.
Mira, a nosaltres ens toca tot el que té relació amb controlar doncs les platges, amb controlar que la gent compleixi la normativa, que ja t'avanço que hi ha molta gent que desconeix la normativa.
Ja m'ho puc imaginar, ja t'ho anava a preguntar, però ja m'ho puc imaginar.
Bueno, després si vols en parlem. Però bàsicament és això, no? Intentar complir, fer complir la normativa. Per exemple, si trobem algú pescant a les 12 del matí, està prohibit, llavors li hem d'avisar, i si no fa cas ja s'encarregaria la policia. Nosaltres no tenim...
Això seria a l'estiu, no? Hi ha uns horaris perquè tinc entès que... És un treball d'estiu, no? I això de pescar seria... Aquesta normativa va també en funció de l'època de l'any.
Sí, també en funció
perquè tu estàs tot l'any.
No, jo estic durant l'estiu, des del juny fins mitjans de juny fins a mitjans de setembre, més o menys.
Valera, que has posat aquest exemple que una persona està pescant a les 12 del migdia, que a l'estiu, almenys a qualsevol platja catalana, no es pot fer. Es pot fer a partir de les 8 del vespre, penso, 8-9 del vespre es pot fer, no? Llavors, aquesta persona et veu a tu, que li dius això, escolti'm, li expliques i et diu, déjame tranquilo. Llavors, què fa la gent cívica en aquest cas?
Nosaltres intentem sempre convèncer la gent per la via una mica més pacífica. És a dir, parlant, intentant fer-lo...
Explicant-li, sí.
Explicant-li, sí, perquè, bueno, està en una zona de banyistes i hi ha preferència per banyistes. Llavors, si nosaltres no acabem de convèncer aquesta persona o ells segueixen, llavors sí que hem de trucar a la policia. Tenim un telèfon de l'Ajuntament, de l'empresa, i ràpidament ens posem en contacte amb la policia i ja ells s'encarregarien, doncs, de segurament multar-los.
Passa molt? És a dir, la gent fa aquestes... Segons la teva experiència, la gent fa aquestes coses per desconeixement de la normativa o perquè li dona igual?
Mira, tu què creus? Amb el tema de pescar, ho fan perquè volen. La majoria, no... Perquè doncs, són gent que pesca, són gent que... Crec que hi ha una llicència per pescar, llavors són gent que saben del tema i que saben que a l'estiu hi ha unes hores que no es pot pescar. Llavors, aquest tipus de perfil sí que és veritat que ho fa consciència, que sap que no pot estar, però allà està. Però és veritat que hi ha molta gent, especialment, malgrat com és un poble turístic, hi ha molts càmpings en una part de la platja, venen molta gent de fora, molta gent de França, especialment, i sí que aquesta gent...
Ho desconeix.
I sí que l'has d'informar i també de vegades l'idioma és una barrera perquè els francesos doncs...
Clar, en aquest cas, com tu ho fas? Com us ho feu? Perquè clar, és veritat que la presència turística habitualment molts no coneixen la normativa, si són la primera vegada que ven aquí, com et comuniques amb ell?
Mira, s'ha de dir que tots són bastant oberts i receptius. Ara bé, amb el tema idioma, nosaltres, per normativa i per llei, estem obligats a saber atendre la gent en català i castellà. I llavors el francès, aquest any no tenim a ningú que el sàpiga a la brigada i ens està costant una mica.
Però anglès?
Sí, anglès, sí. L'anglès és l'alternativa, però igualment la gent que ve de França li costa bastant.
També li costa l'anglès, no?
Sí. Però sí, l'anglès és com la llengua vehicular, llavors moltes vegades coses bàsiques de you cannot do this here o és una zona protegida... Això sí,
I acostumen... Entenc que acostumen a entrar en raó, no?
Vull dir, la majoria acostumen a entrar en raó. De vegades també... clar, com estan a les seves vacances, ja, perdoneu-me l'expressió, però ja els hi foto una mica que vinguis a alliçonar-los i llavors, clar, estàs a vacances, només el que vols és desconnectar i que vingui algú a molestar-te.
És la primera vegada que fas que ets agent cívic?
No, repeteixo. Aquest any repeteixo. Ja vaig ser l'any passat i aquest any vaig tornar a tirar el currículum, a fer tot el procés. És un procés que has de fer un examen primer sobre coneixement del municipi, sobre coneixement de la normativa, per tant, t'ho has de preparar. I després també hi ha una entrevista personal que, bueno, que la fas i tot això, tot plegat, suma uns punts i...
I tens la plaça, sí.
Sí, tens la plaça assegurada.
Llavors, entenc que, si repeteixes, és que l'experiència és bona.
Sí, l'experiència va ser molt bona l'any passat. De fet, malgrat tenim una reserva natural, que és el Delta de la Tordera, que llavors l'hem de protegir perquè molta gent al final s'acaba entrant i està prohibit, no es pot entrar allà. Llavors era la nostra principal funció i em va agradar molt tenir cura d'aquell espai, tenir el privilegi de poder entrar amb autorització, perquè és un espai així exclusiu, de veure molta fauna, moltes espècies, llavors sí, vaig voler repetir i aquest any he tingut la possibilitat.
També penso que cuides tortugues o...
Sí, aquest any, bueno, aquest any...
Però això és paral·lel o també entra dins?
També dins de la nostra funció, sí.
Ostres, explica'm això.
Mira, a les costes del Maresme especialment hi ha una espècie en perill d'extinció que és la tortuga pavau.
Sí.
I a Malgrat tenim la sort de tenim 5 quilòmetres de platja. Llavors hi ha molt d'espai perquè les tortugues vinguin. I aquest any hem tingut una posta de tortuga.
És veritat, això està passant molt a la costa catalana. Sí, amb la pujada de la temperatura de l'aigua, les tortugues babaues venen a fer postes a les platges.
Feia 3 anys que no teníem una posta, si no m'equivoco. L'anterior va ser un fracàs, malauradament, perquè van morir les cries a només sortir. Va ser tot un... I aquest any, com hem pogut detectar el niu, el que fem és un seguiment constant del niu. És a dir, anem a mesurar la temperatura... protegim el niu, hem posat unes tanques al voltant que les traurem quan les tortugues hagin de néixer i bàsicament és això. Nosaltres ens encarreguem una mica d'aquesta conscienciació, com també hi ha hagut altres postes. És veritat que la gent ja sap molt d'aquest tema i sap que, per exemple, quan anem a mesurar la temperatura ens hem de fotar el niu, no? ens hem de caminar a dins, hi ha una tanca que rodeja el niu, hem de posar-nos a dins, i sí que s'acosta molta gent a dir-nos no podeu, i nosaltres som de l'Ajuntament, no us preocupeu,
ja estem aquí. Sí,
llavors,
molt bé.
Hi ha molta consciència en això i està molt bé el tema de les...
Va, ara faré una pregunta morbosa, vale?
Vinga.
Quina és la pitjor experiència que has tingut?
Uf, mira, pues va ser l'any passat, justament, quan estava protegint el Delta, que no es pot entrar, com bé he dit abans, i hi havia una persona que justament no volia sortir d'aquell delta, ni raonant ni res. Llavors van trucar a la policia, però la policia no venia. I van dir, bueno, tornem a insistir. I quasi anem amb les mans. Vam haver de sortir fugint. Vam haver de sortir fugint amb la bicicleta.
Carai. Doncs escolta'm, Tomàs Hinojosa, agent cívic de Malgrat de Mar, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat la teva experiència.
A vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
I la de l'Inter de Miami no ho descartem perquè a nivell familiar els hi atrau més aquesta proposta i perquè hi ha gent propera a Messi que compartia vestidor al Paris Saint-Germain que donaven per fet fa uns dies que acabaria a l'Inter de Miami.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar, anem a parlar del plan 1-2-3, anem a perdre pres, perquè amb el plan 1-2-3 vas a multiplicar por 4 la pérdida de peso y descubrirás cómo adelgazar a cualquier edad. Te envían una evaluación de tu IMC personal, que es el índice, el IMC, para aquellos que estamos un poco así perdidos, es el índice de masa corporal, el tuyo, el que te tocaría para que luzcas un tipazo este verano, vaya. Y si estás cansado de probar de todo y no adelgazas, pásate ya al plan 1-2-3. Oye, que no son batidos, que sigues comiendo. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz, buenos días. Muy bien, pues mira, el plan además está realizado por Laboratorios Clinitec, con registro sanitario español. Es el mejor plan para adelgazar. Es sencillo, sin tener que seguir dietas o entrenamientos imposibles. Y te va a permitir bajar rápidamente la barriga, los michelines y ese hinchazón abdominal. Es una auténtica revolución porque eliminas la grasa localizada en abdomen, caderas y piernas. Totalmente natural, apto para todos. ¿Y qué vas a conseguir en tan solo 3 semanas? Pues perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, venga, vamos a pautar las semanas, Enriqueta. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a deshincharnos, eliminar la retención de líquidos, a bajar más de 2 kilos y además a equilibrar el tránsito y combatir el estreñimiento.
La segunda semana va a ser el momento de renovar con los sobres de naranja.
Drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo, regeneramos y perdemos en esa semana, aparte de kilos, más de 3 centímetros de volumen.
Y vamos a rematar la tercera semana controlando el peso con las cápsulas captagrasas.
Saciantes, nos ayudan a eliminar la grasa sin pasar hambre, sin bajones de energía. ¿Y qué tienes que hacer si quieres tutar un 2-3? Pues marcar ese teléfono, 650-51-52-53, que es súper efectivo, que te permite adelgazar ahora en verano entre 4 y 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
Y sin efecto rebote. Esa es la clave, sin efecto rebote. Bueno, y además hay unos efectos colaterales muy interesantes y muy beneficiosos, sí. Porque al adelgazar recuperas los niveles de azúcar, la hipertensión se controla, el colesterol. Y además, Enriqueta, la crema gel reductor adelgazante ya va de regalo con el plan 1-2-3, ¿no? Y algunas infusiones también, esas tan chulas.
Este gel tiene que ir porque nos ayuda muchísimo. Es un gel reductor que además es fácil de aplicar, Cruz, porque lleva su rolón incorporado. Y tú me hablas de infusiones, pues también vamos a regalar las infusiones detox que te permite seguir depurando y la infusión drena que va muy bien en verano porque nos ayuda con la retención de líquidos. El gel y las infusiones gratis con tu plan 1-2-3, marcando ahora mismo este teléfono, 650-51-52-53. No te lo pienses más. Los resultados son inmediatos. Como tú has dicho al inicio, vamos a adelgazar 4 veces más con el plan 1-2-3 que solo haciendo dietas estrictas. Así que repito el teléfono, 650-51-52-53.
Pues ahí está, repito el teléfono, 650-51-52-53. No lo vas a encontrar en farmacias, solo en ese teléfono, 650-51-52-53. Disfruta de esta oferta veraniega, el plan 1-2-3 es económico, ya lo verás. Lo puedes cerrar todo por teléfono sin moverte de tu casa y te lo van a entregar por mensajería sin gastos de envío. Solo tienes que llamar al plan 1-2-3 al 650-51-52-53 y Enriqueta, de 4 a 7 kilos, adiós.
Adiós. Y además, vamos a aportar una dosis extra de vitaminas y minerales. Es cuestión de perder peso y de ganar salud con tu plan 1-2-3. Llama, infórmate y mañana lo tienes en tu domicilio. 650-51-52-53.
Enriqueta, moltíssimes gràcies. Patonets, patonets.
Patonets, patonets, gràcies.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
Bé, si aquestes alçades parlem, hi ha dues pel·lis que d'entrada han començat fortes durant tot l'estiu. Una és Oppenheimer, que parla de la història d'un dels pares de la bomba atòmica, no? Del senyor Oppenheimer, precisament. I l'altra és Barbie. Barbie, que bé, és un fenomen, s'ha convertit en un autèntic fenomen i que, de retruc, ha ajudat a la marca Mattel, l'ha tret de... Bé, no diré números vermells, però sí d'un moment difícil de l'empresa, no? Parlem amb el soci director de Comuniza, el senyor Javier Velilla, sobre el tema. Javier, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Oye, és un miracle, això de Barbie, eh? És com una macroanunci de la Nina. Això a Mattel li ha anat perfecte.
I tant, ha estat increïble. Jo crec que ha estat el fenomen de l'estiu, per sobre de la cançó de l'estiu, que no sé si la tenim, però està clar que tenim la pel·lícula de l'estiu.
En aquest cas, clar, quan tu fas una pel·lícula amb una cosa i amb un producte tan determinat com és Barbie, que tothom coneix Barbie, les nines Barbie, suposo que d'entrada has d'anar al projecte amb una empresa d'aquestes, perquè estàs utilitzant una marca seva.
Sí, no, això és un projecte conjunt de la productora audiovisual i de Mattel, que és la propietària de Barbie, i és un projecte que hem fet conjuntament, una mica buscant com fer la guinda del pastís que tanca un procés molt gran de transformació de la marca de Barbie, no? que potser era una marca molt associada a una certa frivolitat femenina i porten uns anys fent una transformació brutal sobre la nova feminitat, i això li ha funcionat francament bé.
Però també com que estava fatal, bueno, fatal, no sé si era la paraula fatal que estava l'empresa, però no estava en el seu millor moment.
No està en el seu millor moment. L'empresa en general, Mattel, està patint pues, tota la transformació del sector de les joguines i està en pèrdues, i s'espera que aquesta pel·lícula serveixi una mica de revulsiu. Va sortir just a l'inici del llançament de la pel·lícula, resultats de financers de Mattel, i estava perdent pues, 71 milions de dòlars fins al juny. Però quan mires fas un zoom i mires només el trimestre just del llançament de la pel·lícula, comença a guanyar ja gairebé 25 milions. És a dir, l'empresa va malament, però sembla que aquesta pel·lícula pot revertir una mica els resultats financers i està col·locant la marca en un escenari molt potent, no només en clau nostàlgia per la gent que jugava amb Barbie fa uns anys, sinó també per les noves generacions. Tot i que sempre, i es parla molt, doncs, les joguines que no siguin tecnològiques ara mateix doncs són...
Sí, perden atractiu. No tenen aquest atractiu ja,
sí,
aquestes joguines.
Han perdut una mica de sexapil, sí.
Tot el que la pel·lícula, evidentment, doncs, ha ajudat a recobrar una mica aquest sexapil d'aquestes joguines no tecnològiques.
Sí.
Clar, veient tot el fenomen Barbie, podem esperar pel·lícules o operacions de màrqueting similars en altres tipus de joguines?
I tant. Jo crec que
com Madelman, per exemple, o Clicks. Clicks, ja hi havia alguna pel·lícula d'aquestes d'animació que li va anar molt bé. Lego també va fer una pel·lícula, per exemple. Sí. Però podem esperar coses així molt semblants ja de forma molt, molt descarada?
Jo crec que fixa't que gairebé totes les pel·lis que estan funcionant bé surten de productes culturals que van més enllà de la pel·li, no? Pues tota la saga Marvel surt del món del còmic,
sí.
I veiem que en molts casos... Hi ha aquest fetichisme, aquesta nostàlgia per recuperar coses del passat, i jo crec que tindrem això que diem molt spin-off, és a dir, coses que estan en un món que passen en un altre. Aquest estiu també hem tingut Indiana Jones, no?
Sí.
Que estem parlant d'una pel·li que va marcar la infància de molts nens que ja tenen més de 40. Llavors, jo crec que sí, que serà un fenomen interessant i a seguir. Pensa també que la pròpia franquícia Marvel està en procés de creixent, és a dir, va tenir un boom, sí, bestial, i potser les darreres pel·lícules no estan en l'alçada en pues, taquilla, sí, sí, i una, no?, mica conversen, i en el cas de Barbie jo crec que ha ajuntat una mica la nostàlgia, una mica també una certa irreverència amb aquesta lluita cultural del feminisme, i també pensa que tot, o sigui, per cada euro que s'han gastat en produir la peli, han gastat un euro en promoció.
No està gens malament, eh?
No, però han gastat molts calés.
Sí, i tant. Bé, clar, estava pensant, jo he vist la peli, i sí, quan vaig veure la peli dic, ostres, pues, clar, hi havia moltes nenes, molts nens que anaven a veure la peli,
sí,
però dic, ostres, no sembla una peli per nens.
No, és que de fet...
No, és una peli per nens. Llavors, veig que tots aquests productes que funcionen en guixeta, estem parlant de productes que... Potser és el que tu dius, no? Intenten atacar o rescatar aquesta nostàlgia que tenim de productes de quan érem més joves.
Sí, però és que el concepte de cinema també ha canviat molt. És a dir, per una persona molt jove, un contingut audiovisual de qualitat és veure el producte que vull, quan vull, on vull. Llavors, el moment cine, que és anar a una sala i esperar un horari, potser no està dins de la seva lògica convencional de qualitat, del que considerem qualitat. En canvi, per una persona més boomer, doncs segurament una pantalla gegant amb un so espectacular té més a veure amb el concepte de qualitat. Llavors, el cinema està buscant molt la nostàlgia per tornar a omplir sales.
Bé, en aquest cas, vosaltres, a Comunica, us dediqueu precisament a això, no? A felicitats en marques, innovacions, branding, sí, vull dir, és la vostra feina, no? Sí. Llavors, quan veieu un treball de màrqueting amb aquesta peli, què penseu? Vull dir, és que clar, és el que tu dius, no? És un euro a la peli, un euro de promoció. Ostres, això... és brutal.
És brutal. No, nosaltres, fixa't, a les classes i formacions que fem a escoles de negoci sobre el tema de branding, portàvem el cas de Barbie fa temps, abans inclús de la peli, perquè van fer una transformació molt important, no? I ells van connectar amb les noves dinàmiques de feminitat, per exemple, parlant de que la Barbie és la primera gran professional. Llavors, moltes nenes han jugat a Barbie en la història, fent doncs, la Barbie astronauta, que pensa que la Barbie astronauta és dels anys 70. És a dir, la Barbie tenia uns valors,
sí, sí,
que van molt en la línia dels temps que estem ara. Llavors, aquest viatge el van fer, fixa't, inclús van canviar el disseny de producte i van col·locar diversitat tant física com racial dins de les Barbies, van canviar el motlle perquè no fos la Barbie una mica canònica que estàvem acostumats. Llavors, aquest viatge ja l'han fet. I, per exemple, estan fent moltes campanyes per sota de radar, que potser no surt tant a premsa, però estan fent moltes campanyes per impulsar el coneixement científic, matemàtic, tècnic, en les nenes. Que és una mica una de les banderes que podien fer servir, perquè si et fixes, moltes de les professions de les Barbies famoses, doncs l'astronauta, la veterinària, la doctora, no? Tenien a veure amb el concepte de la ciència. Llavors, aquest viatge ja l'havien fet i els estava funcionant molt bé. El que passa que amb la pel·lícula és un salt bestial d'esteroides,
sí, sí,
per anar rapidíssim i convertir-se en una icona, no? I amb un model, i crec que també els dos actors protagonistes són molt afortunats i fan una feina increïble.
Sí,
increïble.
Sí, correcte. Doncs Javier Velilla, soci director de Comunica, escolta'm, gràcies per aquesta anàlisi que ens has fet i aquesta xerrada molt amable.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Merci.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar, porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'estiu, parlar d'estiu, parlar de xancletes és una cosa molt normal, vull dir, és a dir, que vas a la platja i com vas? A xancletes. Vas a la piscina i com vas? A xancletes. Però, clar, possiblement a l'estiu i sobretot amb aquestes temperatures fem un abús constant de caminar amb xancletes i això pot comportar alguns problemes que hem de tenir en compte, com, per exemple, esguinços, com, per exemple, d'altres qüestions, les fascititis, a veure si dic bé, fascititis plantar, això seria una qüestió. Parlem amb el traumatòleg de la unitat del peu de l'Hospital General de l'Hospitalet, el doctor Julián Molano. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Pero, a ver, yo he ido mucho con chancletas, pero no sé hasta qué punto esto, esguinces y fractura de los dedos pueden ser tan frecuentes si vas más con chancletas que con otro tipo de calzado.
Bueno, sí, un poco más porque el pie está un poco más expuesto, ¿no? Tú sabes que la chancleta, pues al no tener la cobertura adecuada, pues puedes producir algún trauma que puede producir el esguince, o al no tener un buen grip ante el suelo, pues puede producir torceduras, esguinces y traumas, ¿no? Fracturas, todo eso que tenemos allí.
Claro, en la piscina o en la playa estás con chancletas, pero cuando acabas la jornada, ¿es aconsejable seguir con las chancletas o no? ¿Cuál sería el límite?
Bueno, no hay un límite específico, ¿no? Pero sí se recomienda, o recomendamos nosotros en la unidad del Hospitalet, pues utilizar el menor tiempo posible las chancletas para no tener ese tipo de problemas. Si vas a hacer una caminata larga, como tu pie no está acostumbrado al uso de estas chancletas porque vienes del invierno, de la primavera, donde usas un calzado un poco más cómodo, más cerrado, con un poco de alza en la parte posterior, pues tu forma de caminar y tu apoyo cambia y tu musculatura también se ve un poco afectada.
Yo también había leído que podía afectar al tendón de Aquiles.
Sí, puede afectar al tendón de Aquiles precisamente por esto, porque se hace un pequeño estiramiento de la musculatura al estar un poco más plano durante la marcha.
Ajá. Claro, yo supongo que también una de las cuestiones que muchas personas pensarán ahora, digo, hombre, las rozaduras es una cuestión básica y muchas veces de chancletas cuando no estamos muy acostumbrados.
Sí, porque claro, el calzado habitual, las bambas, los zapatos tienen unas plantillas que amortiguan un poco más el soporte del pie. Y cambian la forma en la que tu pie se soporta. Con las chancletas lo que tú tienes es un pie que está casi que directamente con el suelo, y si no estás acostumbrado a esto, pues tú y no usas medias, ¿no? Que hace que también el trauma sea mucho más directo sobre el pie, y si tienes alguna condición de tu pie que hace que pueda aumentar ese tipo de rozaduras, pues va a aumentar el dolor, las callosidades.
Yo igual ahora lanzo una pregunta un poco genérica, pero yo te la lanzo porque si alguien puede acercarme a una pregunta, a una respuesta, eres tú. ¿Sabemos andar?
Sabemos andar, claro. Desde que comenzamos a andar, sabemos andar. El problema son las condiciones que tenemos al andar, ¿no?
Ajá.
Problemas de musculaturas, problemas de pies planos, problemas de pies cabos, problemas de los juanetes, problemas diferentes tipos que nos pueden hacer que nuestra marcha cambie. Y estudios lo demuestran, estudios que se han hecho biomecánicamente, pues demuestran que hay diferentes formas de marchas dependiendo de la diferente forma de tu pie, diferente forma de tu cadera, de tu rodilla, de tu columna.
Claro, de todo esto dependería escoger un buen calzado, claro, pero primero tenemos que saber cómo tenemos el pie o cómo vamos caminando, ¿no? Para poder escoger el calzado o la plantilla adecuada. Esto creo que hasta que no tenemos problemas y tal, no le prestamos atención.
Exactamente, el problema es que cuando estamos jóvenes, pues esto pasa desapercibido y son unos dolores, pues inicialmente que van y vienen y que tú dices, bueno, mañana voy a estar mejor y efectivamente al otro día pues estás mucho mejor, ¿no? Juventud divino tesoro. Y lo que hacen es más adelante, cuando ya tenemos el problema instaurado, pues empezamos a tener este tipo de sintomatologías y consultas en la unidad.
Claro, ese es un auténtico problema todo esto, porque es una cuestión de edad todo esto. Por ejemplo, volviendo a lo de las chancletas, ¿esto serían unas recomendaciones para todas las edades o sí, juventud divino o juventud divino tesoro te vas para no volver?
Sí, pero es recomendable para no tener los problemas a cuando seas un adulto mayor, pues empezar a utilizarlas de forma adecuada cuando eres joven, ¿no?
Ajá. Bueno, pues es que la importancia de escoger un buen calzado, pero escoger un buen calzado también depende de cómo andemos nosotros, de nuestra forma del pie, de cómo apoyemos de la cadera, o sea que todo hace falta una revisión aquí. ¿Deberíamos hacernos esas revisiones para saber qué tipo de calzado exacto debemos comprar?
Sí, siempre se debería tener una revisión. Es como cuando tú vas a hacer deporte, una revisión antes para saber qué puedes hacer deporte y qué tipo de deporte puedes hacer.
Pues curioso, ¿eh? Lo de las chancletas a mí, no sé. Y la última pregunta que te voy a hacer, doctor, es sobre los hongos. ¿Llevar chancletas aumenta el riesgo de tener hongos?
Más que llevarlas es no hacer un buen aseo general de la chancleta, lo que puede producir hongos, ¿no? Es más, el uso en las piscinas y el uso en sitios públicos donde hay mucha humedad en el suelo te puede proteger, ¿sí? Pero claro, si yo las utilizo en este sitio y no las lavo cuando llego a casa, pues van a estar allí los hongos y cuando me lo pongo nuevamente las chancletas, pues lo que estoy haciendo es que todo lo que capturé en el suelo, pues me lo estoy pasando al pie.
A la planta del pie. Podemos, hongos para hacer una tortilla de hongos, casi. Pues, doctor Julián Molano, traumatòleg de la Unitat del Peu de l'Hospital General de l'Hospitalet, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y estos consejos sobre las chanclas y el calzado y la salud de los pies. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Adiós.
És una lliçó de ràdio, totes les entrevistes del Gran Cruz. I aquí estem avui, doncs, amb aquestes presentacions que ens hem donat, doncs, amb aquest programa a duo. Arribem a la una, l'actualitat informatiu nacional i internacional, i tornem després aquí, a Herrera, en Cope Catalunya.